Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest divendres arriba als cinemes Nina, d'Andrea Jaurrieta, una pel·lícula on hi podrem veure la jove actriu sadurninenca Aina Picarolo, a la que avui hem convidat al Penedès en xarxa perquè ens expliqui més sobre el film i l'experiència. Tornem a la capital del Cava, on ens espera amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, demà arriba a les sales de cinema Nina i nosaltres aprofitem avui per parlar amb una de les actrius, una actriu, jove actriu sadurninenca que veurem en aquesta pel·lícula, Aina Picarolo. Molt bon dia, com estem?
Molt bones, bon dia, molt bé.
Benvinguda al Penedès en xarxa. Avui parlem de cinema, que ens encanta parlar de cultura, posar la cultura sobre la taula, i no sé si ja amb una miqueta de nervis, perquè sí que heu anat preestrenant aquesta pel·lícula en molts llocs, però suposo que ja que arribi al cinema sempre és aquell cuquet.
Sí, 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 estic una mica nerviosa i emocionada perquè és una pel·li molt especial per mi, i bueno, és una pel·lícula que vam rodar l'any passat al País Basc. Durant 2 mesos vam estar allà, bueno, un mes abans vam estar a Madrid fent la preproducció i després 2 mesos allà rodant-la, i ha passat molt ràpid perquè això va ser literalment avui fa un any que vam començar a rodar la pel·lícula, i només de pensar-ho m'explota el cap que ja s'estigui a punt d'estrenar al cine, m'emociona molt.
Els tempos del cinema ja sabem que són uns altres, a més després, ara parlaves de la preproducció, després la gravació, la postproducció, edició, tot té uns tempos diferents.
O sigui, per exemple, amb La casa entre los cactus, una pel·lícula que vaig rodar fa un parell d'anys, no es va estrenar fins a l'any i mig. Aquesta s'estrena a l'any de rodar-la. I ara una sèrie que he estat rodant sé que tardarà menys mesos perquè les sèries molts cops es munten més ràpid que les pel·lícules, no?
Suposo que fa molta il·lusió, a més, després, quan ja has paït, no?, aquesta gravació i que ha passat un temps, després veure't un altre cop.
Sí, fa molta il·lusió, et remou moltíssim, sense dubte, perquè veure-ho en perspectiva sempre és impactant, sobretot, no sé, bueno, potser, vull dir, tinc 20 anys i tampoc sé si quan sigui gran serà diferent, però ara sento que cada any que passa és molt diferent a l'anterior, com de canvis i d'aprenentatges. Llavors, per mi, veure en perspectiva la feina que va fer la Aina de 19 anys amb la que ara connecto, bueno, m'agrada per poder psicoanalitzar-ho i entendre en quin moment estava, quines necessitats tenia i com... Sí.
Si et sembla, després parlem de tot aquest bagatge, de la pel·lícula, de la gravació, de companyes i companys, però anem a posar el tràiler.
Per favor.
Queda un día más.
¿Te puedo preguntar por qué has vuelto?
Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo.
¿Por qué te fuiste? ¿Estás bien seguro?
Cosas de mujeres.
¿Cuándo se brinda en este pueblo?
Ha pasado media vida ya. Déjalo estar. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llevas una escopeta en la bolsa?
Acompáñame.
Wow, Ens ha deixat amb ganes de més, eh, ara?
Sí, ara.
Ara, jo crec que els nostres oients, que no han vist les imatges, però només amb aquesta música de fons, els pocs diàlegs, les poques intervencions que m'han anat escoltant, sí que et venen com les ganes de dir què passa aquí.
És fort, perquè jo sé que és fictici, però tot i així, mira que l'he vist vegades, que ara escoltava el tràiler i se'm posava la pell de gallina, o sigui, com, uau, quin viatge.
Trobem una gran història. Explica'ns, fes-nos una petita pinzellada de què trobarem a Nina.
Bé, el que puc explicar-vos de Nina és que és una mica un western, una mica thriller, western psicològic, i que tracta de la història de Nina, que és una dona de 45 anys que retorna al seu poble en el que s'ha criat, mm-hmm, i torna amb ganes de venganza per a resolver unos asuntos que no quedaron resueltos en el pasado i doncs poder resoldre-ho com ella vagi veient convenient. I jo interpreto a la Nina de 15 anys i existeix la Nina de 45 i ens anem alternant tota la pel·lícula doncs, mitjançant les memòries i els records amb els que ella va connectant i amb les ferides que ella va connectant del passat, doncs anem veient això, el passat i el present, tota l'estona.
I com ha estat interpretar, ara abans ho deies, tu tens 20 anys,
sí.
Com és això? Normalment això passa molt en les dones, sobretot,
sí,
que s'acostuma a interpretar personatges doncs, que tenen menys edat, no?
Sí, de moment quasi tots els personatges que faig són nena de 15, nena de 16, i ja no en tinc 16, ja en tinc 20. Però bé, va ser fàcil, sobretot per la raó de que tinc una germana que té 4 anys menys que jo, és a dir, que ara n'acaba de fer 17, i en aquell moment en tenia 16, que són els anys que la Nina compla en la pel·lícula, con lo qual vaig poder connectar molt, molt bé amb ella i amb les pors, les necessitats d'una nena de 16, que vull dir, cada nena de 16 és diferent i té un món diferent, però m'ajudava molt doncs, poder reconnectar amb aquella innocència que jo també vaig tenir als 16 i poder després plasmar-la en la interpretació de la Nina.
Mm-hmm. I una mica, què t'ha portat aquesta Nina d'adolescent?
M'ha fet reflexionar molt sobre el meu passat, o sigui, no tan llunyà, perquè fa 4 anys o 5, bueno, ara no, espera, no he fet bé les mateixes, fa 5 anys, tenies 15 anys i sí, això, i m'ha fet reconnectar doncs amb totes les meves vivències i posar-li un punt de reflexió, de dir, ostres, les hagués fet diferent? No, crec que no, perquè totes m'han ensenyat coses, però te n'adones que ets molt fràgil amb 15 anys i que els abusos de poder són molt perillosos.
I que marquen de vegades.
Sí. Sí.
Aina, et rodeges molt bé en aquesta pel·lícula, molt, molt ben acompanyada de grans professionals. Això suposo que també és una altra de les coses que més aporten, no? I un gran aprenentatge, suposo.
Sí, la veritat és que he tingut sort en els últims projectes, sobretot perquè, bueno, en general, sempre en els projectes que he treballat, perquè he treballat amb grans professionals. La Patricia López Arnaiz, que és la protagonista de la pel·lícula i és la Nina Mayor, de 45, és una dona brutal, que m'ha marcat de per vida a nivell personal, però és que a nivell professional també, perquè si podeu veure les seves feines a 20.000 espècies d'abejas o a moltes altres pel·lícules que ha rodat, veureu que és una crack, absoluta crack. I a més és el que necessita el cine espanyol perquè es basa molt en el naturalisme i crec que és una actriu que necessita el cine espanyol. I després el Darío Grandinetti, doncs, bueno, entre els altres actors, però el Darío, per destacar, amb ell he tingut la majoria d'escenes i ha estat molt fàcil treballar amb ell, és un gran professional, té una trajectòria molt àmplia i això es nota.
Ara parlaves, no?, de que et marquen no només davant de la pantalla, sinó darrere, a nivell personal,
sí,
no?
Sí, totalment. A mi em costa força admirar. O sigui, soc poco mitòmana. I a la Patricia l'admiro en plan fan. O sigui, ella sap que soc la seva fan perquè m'encanta com treballa, m'encanta com és, i hem compartit moments molt macos en els que ella m'ha ajudat a seguir estimant la professió, a seguir entenent-la, tot i que doncs, a vegades aquesta professió sigui una mica superficial, pugui ser superficial en alguns casos, i jo sóc de Sant Sadurní d'Anoia i m'atabalen algunes coses, o sigui, hi ha momentos alfombra, doncs a vegades, tot i que somrigui a les fotos, per dins estic passant la meva vida. I la Patrícia és una persona molt aterrada i molt arrelada, i ella m'ha ensenyat i hem compartit els nostres neguits i hem arribat a conclusions de calma i de que tot està bé i de que cada un ha de saber agafar el seu camí i escollir-lo i confiar que no passa res. Que escollis el que escollis, estarà bé.
Aprofito que parles d'aquests momentos alfombra perquè t'estem veient a través de les xarxes socials molt posada amb la promoció de la pel·lícula, al Festival de Màlaga, també. Com està sent tota aquesta promoció i tot aquest boom de prepel·lícula?
Bé, aviam. Per sort, haig de dir que La casa entre los cactus, la pel·lícula anterior que vaig rodar, em va preparar una mica, perquè vaig estar al Festival de Sant Sebastián i vaig estar al Festival d'Almeria, altres festivals. Llavors, aquell procés va ser com un procés d'assaig, jo crec, per Nina, que al final Nina és una pel·lícula molt potent. I res, el passe per Màlaga va ser molt guai. Vam guanyar el premi al Jurado de la Crítica i se'ns va valorar molt la pel·lícula, així que molt contenta amb el resultat. I a nivell d'experiència, atabalant, perquè, bueno, això que t'he comentat abans, ara els últims 3 mesos he estat rodant a Madrid una sèrie que es diu La sombra de la tierra i que és dirigida per Elvira Mínguez, que és una actriu de tota la vida que acaba d'exercer com a directora per primer cop amb aquesta sèrie. I he estat rodant-la i tal, i clar, estava rodant la sèrie, que són potser 12 hores diàries, de dilluns a divendres, i després m'havia d'anar el cap de setmana a presentar Nina a Màlaga. Llavors, a la sèrie em dic Tina, a la pel·li em dic Nina, a la vida em dic Aina, i tenia un cacau mental enorme, i la gent em deia Nina, i jo em girava, em deien Aina, em girava, em deien Tina, i ja no sabia, i hi havia un moment d'estrès que vaig arribar a casa i no sóc de prendre medicaments, però tenia paracetamol, tenia, o sigui, tots els medicaments possibles estaven allà perquè estava saturadíssima, rodant a Guadalajara a 0 grados, després amb vestits super prims promocionant, o sigui, clar, vestits super finets, no?, promocionant una pel·li, però és hivern, o sigui, en aquell moment era hivern, i no és sobre todo lo que reluce, però bien.
Com és això de mantenir les dues vides en actiu i intentar fer un balanceig entre la vida professional i la vida personal? Ara ho deies, no? Gravar Madrid, Guadalajara, fer la promo de la pel·lícula i després portar la teva vida personal aquí, a uns quants quilòmetres d'aquesta...
Sí, bueno, no sé si t'ho vaig explicar. Jo crec que quan vaig començar la promoció de La casa entre els cactus, sí, ja havia començat el cicle, però estic fent un cicle superior d'enologia i turisme aquí a Vilafranca i haig de fer unes pràctiques a les Caves Vilarnau, que estic treballant allà. I clar, és una gestió... No sé si coneixes la Hannah Montana.
Sí. Et vas posant i traient la perruca?
Això faig. Sí, la Hannah Montana és una de les persones que sempre he admirat. Bueno, de petita m'agradava moltíssim perquè veia la Miley Cyrus i la Hannah Montana, no? I la Miley Cyrus era molt familiar i tenia la seva vida en Subilla, i després la Hannah Montana era artista i així. I així em sento una mica, perquè després, doncs, i gaudeixo moltíssim treballant a la bodega i fent de guia turística, però clar, has de canviar l'idioma, has de canviar doncs, l'energia, has de canviar tot. I, bueno, és una gestió, però ho porto bé.
Aprofito que et tinc aquí i parlem una miqueta de l'indústria del cinema. Demà s'estrena a les sales de cine Nina, en un moment en el que, en els últims anys, la indústria del cinema, doncs, diguem que no està en un gran moment. Sobretot des de l'entrada de les plataformes, amb especial èmfasi des de la pandèmia, que la gent segurament té moltes més plataformes. En un clic pitxem qualsevol tecla, ja no només del mando, dels ordinadors, de les tablets, dels mòbils, i tenim a la mà tot el que volem. És un moment difícil pel cinema. No sé vosaltres, com a actrius, com a actors, com ho veieu.
Bé, tot afecta sempre, llavors ens agradaria, jo crec que els actors que es pogués anar, i els directors i la gent de la indústria, que la gent anés més al cinema, que s'animés més a anar al cinema, perquè canvia totalment la qualitat d'experiència que és el cinema. És una sala en la que no et pots permetre utilitzar el mòbil, t'has d'obligar a estar atenent a aquelles imatges, a aquell so, i llavors t'endinses en aquell viatge d'una manera molt diferent a la que fas, a la que jo crec que la majoria de persones experimenten quan veuen una pel·lícula o una sèrie mitjançant una pantalla. A més, això, està molt de moda el consum fast food, no? O sea, com esta cosa ràpida de... I ho entenc, i al final hi ha parts de l'evolució social que s'han d'acceptar, però crec que és molt important que lluitem en seguir anant a les sales de cinema perquè és una experiència única, diferent, i a vegades no sabem què regalar per l'aniversari, no? Diem, ostres, què li compro? Un bolso, una samarreta... No, regala experiència. Ves al cinema. O sigui, pot ser una cita, pot ser un encuentro, poden ser moltes coses.
Se'n parla molt de la indústria del cinema, se'n parla molt també de la feina dels actors, de l'actriu, de l'intrusisme laboral també. Aprofitem per posar en valor la feina que feu als actors i actrius que us heu format, que hi ha una formació darrere, que no ve... no baixen del cel els déus i us il·luminen.
Sí, és un tema. És un tema. Aviam, jo sóc partidària de que ens formem, doncs al final és una feina més, com totes les feines de tothom, i contra més formado estés, millor. És veritat que l'experiència et dona molta formació, i si has començat des de jove i et pots permetre formar-te menys, potser, o el que sigui, doncs, bueno... Respecto el que sigui, però sí, molaria que contratessin actors i no influencers. Gràcies.
Tu, ara ho deies, vas començar super jove, t'hem vist fent cine, teatre, sèries, anuncis, una miqueta...
La cara que estàs posant em fa molta gràcia, perdona.
T'hem vist fent una miqueta absolutament de tot. Com ha sigut aquest bagatge, aquest aprenentatge, aquest anar creixent?
Bé, al final m'he criat fent això, ja t'ho he explicat altres vegades, a tu crec, però personalment, però això vaig començar amb 5 anys, amb publicitat, més tard vaig estar en teatre musical, i bueno, cada experiència és molt diferent una de l'altra. És veritat que ara m'estic addiccionant al cinema, i tant de bo em sortin molts més projectes audiovisuals, perquè tot i que el teatre m'encanta i m'apassiona, el cine té aquestes... subtilesa que me camela. És que vinc de Madrid dels últims 3 mesos i tot i que el català és la meva primera llengua, se me'n va. Però és una experiència, m'agrada viure la vida d'aquesta manera, és divertida, és amena i a més em proporciona viatjar, conèixer moltes persones diferents, és molt intens tot el que vius sempre, perquè de cop, doncs això, ara he estat 3 mesos en una bombolla rodant una sèrie amb un equip que he vist cada dia, però ara és com una ressaca emocional que després has de travessar, perquè ara de cop, adéu, i ja no tornaré a veure aquest equip complet, potser mai més segurament, perquè els que érem exactament no tornarem a coincidir amb un altre projecte perquè és gairebé impossible, i després a l'estrena doncs ens trobarem els actors, el director i els que han de donar la cara a nivell de promoció. Però... de cop vaig a gestionar emocionalment haver estat 3 mesos en aquella bombolla i tornar aquí, no? Llavors és molt intens, és molt divertit, però és una gestió.
Darrere de qualsevol d'aquests projectes, ara ho deies, moltíssima gent, ja no només la gent que es veu davant de la pantalla, sinó tota la gent que hi ha darrere fent moltíssima feina, gravant, produint, preproduint, editant, promocionant... Ens oblidaríem moltíssima gent, perquè hi ha molta i molta gent que s'ho curra molt perquè tots aquests projectes, ja siguin de cinema, de cine, de teatre, tirin endavant.
Sí, està molt bé que els donis el reconeixement. O sigui, són moltíssimes persones darrere, moltíssimes inimaginables persones i opinions, i al final no som robots, no som màquines, som humans, i com que som humans... com a totes les feines que treballen persones humanes i no robots, és que em sembla una bogeria el que estic dient, però no, perquè últimament doncs, anem avançant
artificial.
I la intel·ligència artificial ens està manipulant, ens està agafant el lloc. I doncs, en aquest tipus de projectes som tot factor humà treballant i són moltes emocions, són moltes vides diferents, són moltes personalitats i llavors és molt d'aprenentatge, però vulguis o no, doncs entren en juego moltes coses alhora.
Per acomiadar-nos, si et sembla, fem un llamamiento, així entre cometes, als nostres oients, a la gent que ens estigui veient, a la gent que després farem promoció també d'aquest vídeo a través de les xarxes socials, a que a partir de demà aprofitin el cap de setmana per anar a veure Nina als cinemes.
Oients, no us ho perdeu, aneu al cinema. Demà, dia 10 de maig, s'estrena Nina, d'Andrea Jaurrieta, i calarà en tots vosaltres. Així que aneu a veure-la.
Jo crec que no podem afegir absolutament res a aquesta entrevista, que acaba així, convidant els nostres oients a que vagin aquest cap de setmana a veure la pel·lícula, que omplin les sales de cinema, que aprofitem, que en tenim moltíssims, i que anem, que és una gran experiència, dediquem aquest moment també a compartir-lo amb la gent que ens estimem, amics, família, parella, amb tothom. Aina, com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, venir-nos a presentar avui Nina, i que vagi superbé aquesta promoció.
Moltes gràcies.
Sentir i em fa pensar, no sé què hi faig aquí, que boig el món, que no ho puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta força que et deixes sol en el principi del camí.
Amb els vendrellencs Laxen Busto i aquest que boig el món, ens plantem a 11:15, segona cita amb l'actualitat del Penedès.
Que no té cap ni peus, ni ens deixa tenir.
Darrere, al cap de 5-6 minuts mal comptats, tenim cita amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez.
Per fi esborrar del mapa aquelles coses que menysprem i ens fan sentir mesquí. La distància està al secret. Calla tu, culpa, si em discret. Quan veig que molt pitjor estic jo, que boig el món, on podem creure en més d'un Déu, i això ens obre les ales de la vanitat. Podem...
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. La detecció i la prevenció són clau per evitar la incidència de la tosferina. La tosferina és una malaltia infecciosa causada per un bacteri i pot afectar totes les edats. En la darrera dècada, la tosferina ha reemergit a molts països malgrat la vacunació, però les complicacions que es veien en les epidèmies del passat són molt infreqüents. La primera mesura i la més important per al control d'aquesta malaltia és la vacunació sistemàtica segons el calendari de vacunació, incloent també la vacunació de les embarassades. L'altra mesura fonamental és el diagnòstic i tractament del malalt per curar-lo, evitar complicacions i que es transmeti la malaltia a altres persones, així com la protecció dels contactes més vulnerables. Per això és important anar al CAP si es té la sospita d'estar patint la tosferina, que es diagnostica fàcilment amb una prova i requereix de tractament antibiòtic. Alternativa per Olèrdola presenta recurs per evitar el projecte de coberta de la pista de Moja. Alternativa per Olèrdola ha presentat recurs de reposició contra el projecte de la coberta de la pista poliesportiva de Moja. En una entrevista a Canal 20 Ràdio Olèrdola, el portaveu del grup municipal, Jordi Catasús, assegurava que no estan en contra del cobriment, però sí de la manera com s'estava gestionant per part del govern municipal. En el recurs, Alternativa per Olèrdola manifesta que un dels motius per qüestionar l'emplaçament és la no idoneïtat de l'espai. En el recurs assenyalen també que l'Ajuntament disposa de terrenys darrere la zona del camp de futbol que, segons Alternativa, permetrien la construcció d'una pista de mides reglamentàries i la seva coberta. Masllorenç renovarà la xarxa d'aigua del nucli antic. L'Ajuntament de Masllorenç portarà a terme un projecte de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua en baixa del municipi i la millora de la digitalització del sistema de gestió. Actualment, en tots els nuclis d'aquest poble baix penedesenc, es realitza l'abastament d'aigua potable a partir de fonts pròpies. D'una banda, del pou que hi ha al nucli de Massarbornès i, d'altra banda, del nou pou que es va construir a Masllorenç ara just fa un any. Des del consistori han apuntat que part de la xarxa d'abastament d'aigua del nucli històric del municipi es troba en un grau d'obsolescència important. La xarxa ha tingut molt poques renovacions en les darreres dècades i certs trams mantenen un alt contingut de materials obsolets. En aquest sentit, han manifestat que aquest és un dels motius pels quals la majoria d'avaries es repeteixen als mateixos carrers. El projecte preveu la renovació de més de 1.500 metres de canonades de fibrociment del casc urbà, substituint-les per canonades d'APEAT, així com la substitució de les escomeses domiciliàries en els carrers on s'han detectat més fuites i avaries. I acabem explicant-vos que comença la preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2024-2025. Des d'ahir i fins al dimarts 21 de maig, amb dos inclosos, sobre el termini de preinscripció a les escoles bressol municipals de Sant Sadurní, la Filoxereta i l'Espurna per al curs 2024-2025 per a totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys nascuts a partir de l'1 de gener del 2022. La sol·licitud i la documentació a aportar es pot presentar telemàticament des del web municipal o bé presencialment adreçant-se a l'Oficina Municipal d'Educació que es troba al Casal d'Entitats, al carrer Marc Mir, 15, de 10 del matí a 2 del migdia. El 31 de maig es publicarà la llista amb la puntuació provisional i després del termini de reclamacions i el sorteig de desempat, el 17 de juny es preveu publicar la llista definitiva d'alumnes admesos. El període de matrícula serà del 17 al 25 de juny.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa.
La nostra divisa, sempre que tenim cita amb la doctora Icampeto, amb la Maria Rodríguez, és Riure és cosa sèria. Doctora Maria, bon dia.
Bon dia, Sílvia, com estem?
Amb ganes de riure i de treure-li suc a la situació.
Super, doncs som-hi, no?
Avui vols confrontar riure,
sí,
i dolor.
Sí.
Que hi ha molta gent que conviu amb dolor.
Correcte, correcte. Sense anar més lluny, una servidora, no? I aprofitant que el 12 de maig, aquest diumenge, doncs se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica, doncs m'ha semblat interessant aquest titular, no? Més riure i menys dolor. Que no és una cosa nova, que a mi aquestes coses de les celebracions d'aquests dies no és que sigui gaire fan jo d'aquestes històries.
Però està bé, és l'excusa per pensar-hi, per aturar-nos,
sí,
un moment.
És el recordatori, no?
Sí.
De fer visible qualsevol temàtica, i en aquest cas concret que estem parlant, doncs, unes malalties que realment han sigut molt invisibles durant moltíssims anys, no? Per tant, sí, sí que convé, no?
Malalties femenines, o majoritàriament femenines,
sí, majoritàriament,
que no s'han investigat prou, que han estat menys tingudes, invisibilitzades.
Esclar, és allò de... Que comentem sempre aquí amb tu, que no ens cansarem, i que per això és tan interessant, no?, que podem tenir aquest espai per recordar quina és la importància de sentir-nos bé, no? En el nostre cas, aquest espai és la importància del riure en el nostre dia a dia i en la nostra salut, no? Com bé deies tu, no? Clar, són, en el cas de la fibromiàlgia o el síndrome de fatiga crònica, són coses que són invisibles. És a dir, quan... Us cansareu d'escoltar-me dir el mateix, però quan tu et trenques un braç, un turmell, i t'enguixen, és visible. Per tant, és
tothom n'és conscient al voltant, no?
N'és conscient. Et fan una radiografia i es veu, no?, l'os trencat o el que sigui, no?
I aquell guix o aquell embenat també ho mostra als altres.
Exacte.
Que estàs patint, que estàs passant per un procés,
sí,
complicat.
De dolor, no? I per tant, sembla que es valida, no? Es diu, ah, sí, aquesta persona, com que s'ha trencat el turmell, i va enguixada, i la radiografia se li veu allò trencadet. Escolta, sí, aquesta persona té dolor.
I ho està passant malament.
I ho està passant malament. Clar, què passa quan no és així, sinó que són tipus de malalties, no? Igual que aquestes altres malalties que segurament vosaltres coneixeu, heu patit, patiu o teniu familiars o coneguts que en tenen, que no són visibles. Que no sigui visible no vol dir que no existeixi, no? Llavors, el que passa que és això, com que necessitem aquella...
La prova física,
prova,
no?
Prova física de que allò és així, no?
I quan hi ha dolor... No hi ha prova que valgui.
Clar, aquí hauríem de fer, estimats meus, aquell acte de confiança, de respecte, d'escolta, i si molt m'apretes, de fe, fins i tot, pels tan incrèduls,
no?
De creure en el que t'està dient la persona que pateix dolor. Perquè, vaja, jo no ho sé tu, Sílvia, però jo, a mi no m'agrada patir dolor, no? Jo quan em pateixo no m'agrada.
A ningú, no crec que ningú es queixi sense raó de fons, no?
Oi que sí? Llavors...
A més que el dolor pot ser molt incapacitant.
Home, absolutament. El dolor o fins i tot la fatiga crònica,
sí,
no?
Sí, i pots conviure, i has d'arribar a conviure, però això no vol dir que no incapaciti.
Absolutament.
I que no et costi 10 vegades més fer qualsevol petit gest o activitat.
Exacte, exacte. Què passa també és una cosa... Mira, ahir justament a classe de teatre terapèutic, van fer un exercici, no? I hi havia una persona que deia, ah, és que em sento molt cansada perquè està suportant com molta pressió a la seva vida, està molt cansada, i així dic, va, fem un exercici, no? Proveu vosaltres també a casa, no? Apreteu les mans una estoneta.
Els dos punys tancats?
Sí, els dos punys tancats.
I apretant, fent força.
I apretant, no? Clar.
Maria, jo ho estem fent.
Sí, Llavors, estigueu així una estoneta i veureu que, bueno, ara portem poqueta estona, no? I potser, no sé si tu comences a notar alguna cosa d'entrada, no?
M'estic clavant les ungles.
D'acord, t'estàs clavant les ungles i què sents quan et claves les ungles?
Clar, una punxada de dolor.
La punxada, dolor lleu, no? Exacte, de moment és un dolor lleu, potser és una molèstia.
Una molèstia, més que un dolor,
oi?
Sí.
Potser...
No banalitzem el dolor. Una molèstia.
És una molèstia que comencem per aquí, no?
Sí,
clar. Fins i tot potser trobes que tens una sensació més de calor, no? De tensió, no sé què noteu, vosaltres anem analitzant, no? Que imagineu-vos què passaria si en lloc d'estar aquí doncs, un minut que portem ara o una miqueta més, què passaria si jo estic així una hora, tres hores, un dia... A la Sílvia ja li va canviar la cara.
Sí. M'estic imaginant el panorama i dic, no, sisplau, quin horror.
No, sisplau, quin horror, oi?
Sí, sí.
D'acord. Bueno, aneu deixant, eh? Vull dir que...
Obrim,
simplement...
Obrim-me.
Sí.
Oh, quin alleujament.
Quin alleujament, eh? Fixeu-vos, aquesta pressió...
Aquesta contracció.
Aquesta aguantar. En aquest cas, ho fem d'aquesta manera física, per allò que dèiem abans, per visibilitzar realment què és el dolor, no? Que si tu aquesta tensió, aquest aguantar, que pot ser literalment, no? Aguantar, potser els que ens escolteu feu una feina molt física i literalment aguanteu cada dia o carregueu molts pesos, no? I per tant, aquella aguantar és literal, no? A nivell físic. Però hi ha altres maneres d'aguantar, no? També aguantem a nivell emocional, eh? Aguantem també a nivell emocional. Aquesta aguantar, aquesta tensió que vosaltres heu practicat aquí aquesta estoneta, imagineu-vos, no?, que l'allarguem, això que dèiem, un dia, una setmana, un mes, dos mesos, un any, què sé jo, no? Què passa? Ahir va passar a fer l'exercici i va haver una altra persona que deia, ah, doncs jo no noto res, eh? Clar, molt interessant aquesta reflexió que va fer el Francesc, no? Dic, esclar, no notes res perquè també ens acostumem. Eh? A mesura que suportem cert nivell de dolor, també ens acostumem a aquell dolor. És a dir, les persones que ens escolteu, jo mateixa, que em pateixo, a vegades quan a mi em pregunten quin és el teu grau de dolor, és molt difícil això. Comparar, no?, el dolor teu, el dolor meu, el dolor d'una persona més jove o d'un infant.
A més, clar, si convius amb dolor, l'acabes normalitzant.
Exacte.
I, per tant, el teu llindar és diferent al d'una altra persona que no hi conviu amb aquest dolor.
Correcte, no? Per tant, què estem volent dir en tot això, no? Que fixeu-vos que, primer, que cada persona som diferents, no? I l'important és ser conscient de que normalitzem, que podem arribar a aguantar tantíssim, que no me n'adono realment de tot allò que estic aguantant. En aquest cas, aquest company de teatre, ell deia, però jo no noto res, no? I sí que estava fent força, no? I després, vull dir, obres les mans...
Tenia marques,
no?
I
deies, ostres, no? Però clar, no era conscient, era sí capaç de suportar durant més estona aquella pressió, no? Això és un exercici molt simple, però molt significatiu alhora, no? Si us hi fixeu. Perquè el que ens diu, justament, és això, que el fet de no ser conscient a vegades a la meva vida, ja no en el cas de les malalties, que jo no sóc cap experta tampoc, us puc explicar a partir de la meva experiència, no? Però vosaltres que em patiu a casa o que a vegades... és igual, no cal que patiu fibromialgia ni fatiga crònica, però que potser a vegades us sentiu que porteu una temporada molt cansades, molt...
Que tot pesa, no?
Que tot pesa.
Tot costa.
Sí, no? També fins i tot amb una sensació de caos, no? Que dius, ostres, que em sento com ennuvolada, no? A vegades em venen persones...
Aquella boira mental.
Aquella boira mental que no te la treus de sobre. Que l'important de tot això és adonar-te de que tu t'està passant això, no? Perquè si no sóc conscient de que a mi em passa això, no hi puc posar-hi remei. I direu, val, molt bé, Maria, i això què té a veure amb el riure?
Aviam, fem la quadratura del cercle, perquè ens has dit més riure i menys dolor.
Clar.
Hem començat pel dolor.
Sí, hem començat pel dolor.
Clar, si el dolor hi és, aviam, qui riu aquí?
D'acord.
Qui és la guapa que riu?
Qui és la guapa que riu, exacte. Primer de tot, em puc donar el permís, i és veritat, o sigui, és necessari, fins i tot, saludable, que ens donem el permís, quan estem malament, de queixar-nos. Que a vegades també a nivell social no està ben vist, no? Per això que dèiem també, si a tu et veuen amb el guix al braç, sí que et donaran aquest espai de dir, oh, i et preguntaran, oi, què t'has
fet mal? És que de seguida et trauran el tema, et preguntaran, no hauràs de fer-ho ni tu.
Ni tu, exacte, no? T'ajudaran, t'obriran la porta, etc. No? Clar, això no passa quan una persona no porta el guix, no? I en canvi potser no s'aguanta les pestanyes, perquè aquest tipus de dolor és molt difícil de poder explicar si no ho has viscut. És molt difícil. A vegades jo fins i tot a casa, quan tinc pics de dolor, el meu fill m'agafa i li dic, ai, no m'apretis.
No em toquis.
I em diu, però si no t'he tocat. I dic, sí, doncs això em fa mal. No? Això és molt difícil que la gent que està a prop teu ho pugui entendre, no? Què fem normalment, a vegades, les persones, què feu? No sé si vosaltres que ens escolteu i us trobeu en aquesta situació, al final a vegades no expliques com et trobes. No expliques com et trobes perquè hi ha aquesta falta d'escolta, d'incomprensió, no? Aquesta cosa de justificar. No, però si no t'he tocat, no? Dius, bueno, és igual si m'hagis tocat, no m'has tocat, si m'has apretat, no m'has apretat. Quan una persona t'està dient que li fa mal...
Creu-lo i prou.
Creu-lo i
prou. Ja està, no?
Exacte. Ni vulgueu solucionar la vida de les altres persones, perquè la manera d'ajudar-la, aquella persona que està patint, sigui dolor físic, sigui dolor emocional, és simplement fer-li costat, escoltar-la. És allà, al seu costat, és igual, no li donis receptes, no? No, que ho fem amb bona voluntat, però sovint doncs hi ha aquesta... falta d'escolta, simplement, no? Llavors hi ha aquest judici de dir, home, però si t'he tocat molt fluixet, com pot ser...
De qüestionar aquell grau de dolor, no?
Exacte, no? I clar, el que dèiem, no? Primer que hem de fer és donar-nos aquest permís a poder-nos queixar. I si a casa doncs, veus que, bueno, que t'és difícil, doncs busquem espais, no? En els quals tu no seria queixar-te. I també, sí, queixar-te, no? Però sinó simplement poder explicar...
Sense ser qüestionada.
Exacte. Com et sents realment, no? Com et sents? A part de tenir el dolor, com et fa sentir el fet de tenir el dolor, no? Quan tenim dolor, apareixen emocions, no? Tristesa, frustració...
Clar, és que ens canvia l'humor, no?
Ens canvia l'humor, oi? Ràbia.
No estàs d'humor si tens dolor. Veus, ara estem rient.
No estàs de bon humor,
clar, no?
No
estàs per hòsties, parlem en
no
plata, no?
No estàs per hòsties.
És això, és això.
Sí, m'encanta. Moltes gràcies, Sílvia.
A disposar.
Clar que sí. Clar, perquè també ens hem de donar aquest permís de dir una paraulota, de fer un cop a la taula, de dir, escolta, és que avui estic fatal, avui a mi no m'emprenyi. Avui...
Sí, sí, és això.
El que sigui, no? I el riure ens ajuda a reduir aquest dolor, d'acord? Com ens ajuda a reduir aquest
com
dolor?
Com qui es pren una pastilleta.
Com hem dit moltes vegades, quan nosaltres riem, això està estudiat, no? Quan nosaltres riem, el nostre cos segrega una sèrie de... hormones, no? Que són les endorfines i la serotonina. Això és real, no és que ens ho inventem.
Evidència científica.
D'acord, això ho heu sentit milers de vegades, no? Que són les hormones de la felicitat, se'n diu, no? Per què? Doncs perquè ens fan sentir, literalment, ens fan sentir més bé, amb més plaer, més lleugera, no? Les persones que heu vingut amb mi a risoteràpia o que rieu molt o que heu assistit a algun taller lúdic de joc, el comentari és, quan surten les persones, és em sento més lleugera, no? Em sento més feliç, més contenta, no tinc tant dolor.
No pesa tant aquell dolor, no. Perquè el dolor és el mateix.
I no, ah, no és el mateix perquè...
Vols dir que aquestes endorfines intervenen, sí, i pal·lien el dolor.
Es parla de que són analgèsics naturals, eh?
Com l'ibuprofè o l'àcid, sí, acetilsalicílic, sí, fabricat pel nostre cos.
Exacte. És una, bueno, de fet, es diu que les endorfines és una substància que se genera a la glàndula pituitària, diuen, semblant a la morfina. És a dir, que és com un és com un anestèsic, no? Per tant, és això, analgèsic natural, és l'analgèsic natural. Per tant, quan riem, tenim aquesta part que realment el meu cos, el teu cos, genera aquesta sèrie d'hormones, d'acord? I que, a més, està comprovat. Nosaltres, després de riure molt, també la pressió sanguínia baixa, no? I, per tant, el cor es desaccelera i, en fi, vull dir, les persones que practiquem el riure diàriament, habitualment, doncs està comprovat que se'ns allarga la vida, eh? Això està comprovat. Aleshores, tornàvem, no? Quan tenim dolor, clar, sí, avui tenim moltes coses, eh?
Sí, sí, estan sortint moltes coses, però és molt interessant.
D'acord. Tornant a això, clar, tu deies, Sílvia, primer, clar, quan tinc dolor, ostres, qui es posa a riure,
no? Estic
no?
per punyetes, no? No estic d'humor.
No estic d'humor, d'acord. Doncs el primer és el dret a la pataleta, d'acord? I després del dret de quan has fet la pataleta, doncs prova a donar-te aquests espais de riure. Potser en el moment en què tens un pic de dolor molt fort, no és el moment, d'acord? Però sí les persones que dius, ostres, doncs, tinc una temporada que porto dolor o que conviviu amb dolor habitualment, sí que pots provar a què et passa si realment practiques el riure de tant en tant, no?
Això, Maria, seria com si vas al fisio perquè t'has trencat aquella cama que dèiem abans, que t'han enguixat, i quan et treuen el guix t'ensenyen a fer uns exercicis per començar a rehabilitar.
Exacte.
Seria igual, eh?
Això és igual.
Exercicis de riure...
Sí?
Cada dia una estoneta.
És la rehabilitació.
Sí, sí.
Eh? El riure és la rehabilitació. I què passa també, no? És a dir, el riure té aquesta funció, primer, d'anestèsia a nivell físic, que és el que dèiem abans de les endorfines i la serotonina, i també a nivell mental i emocional, perquè és com que em desconnecto. Seria, vaig a desconnectar-me un moment per després connectar-me. Ara ho expliquem. És a dir, les persones que veniu a riure amb les sessions de risoteràpia, quan riem, no? No estàs pensant... O sigui, quan tu estàs rient, no pots estar pensant en que et fa mal el dit, o la mà, o l'esquena. No hi penses. En el moment concret en el que tu estàs rient, no pots estar pensant, no hi penses. És així, practiqueu vosaltres, no? Llavors, només pel fet aquest de no pensar, en aquell moment, de no estar tota l'estona pensant ai, que em fa mal el peu, ai, que em fa mal el peu, ai, que em fa mal el peu, que és quan estem en la ment, només en la ment, quan puc sortir d'aquí, quan estic practicant el riure, doncs ja no estic pensant en això. Llavors, què passa? Que descanso, tu... Descanso.
És un petit break.
Clar, és un break. I en què m'ajuda aquest break, no? Primer a carregar, a agafar forces, per després de dir, a veure, què m'està passant, com encaro aquest problema que tinc, aquest dolor en aquest cas, no? I també a nivell emocional, no? És aquest break també de sentir-hi aquesta frustració, aquesta ràbia, aquesta impotència, no? Per tant, ens ajuda com això, com anestèsic, literalment a nivell físic i també a nivell emocional i mental. I després el riure és revelador.
Revelador?
Clar.
Què vols dir?
És revelador, ens dona la clau. Ens dona la clau, quina clau? Aquella que em diu què és el que necessito jo en aquell moment. En aquell moment concret. I m'ajuda a recordar que sóc un tot, com diem amb tu moltes vegades aquí, que no sóc només la ment, no? Sinó que també sóc aquest cos que fa mal, no? Diríem en aquest cas, o aquella emoció, aquell sentiment que tinc, doncs, el que dèiem, no? D'impotència o el que sigui de ràbia. Quan jo puc entendre tot això, el riure m'està dient, d'acord, ara què necessito? Ui, doncs ara, com que em fa molt de mal la cama, necessito estirar-la, posar-me, no sé, horitzontal, perquè això em fa que m'alleugi el dolor, d'acord? És com és una eina que m'ajuda a connectar. Fixeu-vos aquesta polaritat, eh? Primer, el riure ens ajuda a desconnectar per sortir fora de tot allò que m'està passant, i un cop ja he agafat la força, les piles, per dir, vale, a veure què, com ho arreglem això, m'ajuda a connectar amb quina és la meva necessitat concreta del moment. I, estimats, estimades, si ens anem fixant en quina és la nostra necessitat ara, en aquests moments concrets, i anem atenent-la en el moment en el que es va presentant, a llarg plaç, segurament, m'ajudarà a tenir una millor qualitat de vida. Què et sembla? Així,
la fórmula màgica, la fórmula de la Coca-Cola, pràcticament.
Eh?
Sí.
Fixeu-vos.
I ben senzill de practicar i d'intentar a casa.
És més senzill del que ens sembla, no? A vegades sembla que les coses més senzilles no li fem cas. Ha de ser una cosa molt complicada, tant de donar una recepta super críptica i un ritual molt, molt difícil per seguir, no? I no. Jo, mira, us dic una cosa. Quan estiguis molt amb el caos, quan tinguis molt de dolor, per bé que sigui molt difícil, atura't un moment i somriu. Somriu. I després ja...
Després esclafim a riure, eh?
Eh? Si pots esclafir a riure.
Però si no, un somriure ja si no, fas com, feina.
Com a mínim, el somriure és la porta al riure. És la porta al riure. Penseu que els infants ho fan, eh? I aleshores també és molt bonic com tenir aquell anclatge, no? Amb alguna imatge d'algun infant somrient que em pot ajudar, us pot ajudar a tirar endavant. Així que recordeu que riure... És cosa sèria.
I avui posant el focus en més riure, més somriure i menys dolor.
Vinga, som-hi.
Doctora Ai Campeto, moltes gràcies. Bona setmana.
Bona setmana, gràcies.
Ara farem una breu pausa, escoltarem 4 anuncis i tot seguit el butlletí de notícies de les 11.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.